Algú havia de dir qui millor que una de les pedagogues més reconegudes del nostre país. L'Eva Bach alça la veu per advertir-nos del caos que impera en l'àmbit de les emocions, on actualment influencers i gurus, sovint sense titulació o experiència, propaguen tota mena de consignes i receptes, moltes vegades mancades de fonament i que distorsionen la visió de les emocions, ens impedeixen entendre-les i atendre-les sanament i fan que continuem sent societats emocionalment malaltes o immadures. I amb disbarats emocionals ja n'hi ha prou, rebem a l'Eva Bach. Bon dia, Eva, i moltes felicitats per aquest nou llibre.
Bon dia, Mercè, i moltíssimes gràcies.
És un plaer poder tornar a parlar amb tu amb aquest llibre que ja tenim amb nosaltres als nostres estudis i que realment és un plaer poder posar els punts sobre les is tal i com ho fas, no? En aquesta ocasió també. Eva, hi ha hagut algun fet en concret que et va fer dir això ho he de posar per escrit, això ho he de publicar, sí o sí?
Ja, sí, fa temps que... Ho dic, que les emocions, a pesar que en parlem tant, segueixen sent unes grans desconegudes. I com que són vitals, essencials per la salut, per un benestar personal i social, per la convivència, fins i tot per l'aprenentatge, doncs a mi em preocupa, evidentment. Fa temps que això ho dic, o sigui, no és nou. El que passa és que ha arribat un moment amb el tema de les xarxes, amb aquest circ ininterromput en què s'han convertit, on en tot moment i a tot hora, perquè estan obertes 7-24, doncs hi pots trobar algú que parla sobre emocions, que parla sobre criança i creixement sa, moltes vegades sense una trajectòria, sense prou aval, sense uns coneixements prou amplis, i evidentment això el que genera és que cada cop s'estigui simplificant més la visió de les emocions, una visió restrictiva, una visió plena de tòpics, d'estereotips, una sobreinformació sobre aquest tema, sobre nosaltres també, però sobre aquest en concret, com que és el meu àmbit de treball, doncs ho he vist moltíssim, que acaba generant desinformació, una sobresaturació que acaba generant desconeixement. Clar, què passa? Que ja ho dic sempre, Mercè, que al final treballo amb famílies, amb professorat, amb la població adulta en general, però segueixo treballant pel que vaig treballar des del primer dia, que és pels infants, que és pels adolescents, que és per les persones, per fer persones més sanes. I al final això afecta directament aquesta salut que hem de transmetre des de l'educació, tant des de la família com des de l'escola. I això va ser el que em va portar a escriure aquest llibre. També el veure, i ho vaig veure a Girona, precisament, fa una mica més d'un any, un any i mig, a la Casa de Cultura, en una conferència en la qual tu hi eres, I resulta que quan vaig començar a parlar d'aquest tema, que allà va ser per primera vegada, vaig fer la prova de veure què passava, no? Explicant per primer cop aquest tema en format conferència, doncs va desvetllar molt d'interès i vaig veure clar al cap de poc que ho havia de posar per escrit.
Amb un títol més que contundent, Eva. Això és una crida, també, no?
Sí, mira, em fa gràcia perquè precisament ho he comentat aquests dies sovint, que jo em caracteritzava per uns títols molt, molt sublims, molt happy flowers, no? La bellesa de sentir, el Adolescentes que maravilla, en fi, títols a educar per estimar la vida, títols que tenen una part fins i tot un toc una mica poètic de bellesa. I aquí doncs ha sortit aquest ja n'hi ha prou, que no deixa de ser un cop de puny amable sobre la taula i, per tant, doncs, evidentment, es tracta d'això, no? De que ja n'hi ha prou d'aquests disbarats, de posar-hi un fre, de posar-hi un stop i de que cridi l'atenció, que no podem seguir així.
Hi ha algun d'aquests disbarats emocionals que perjudiqui més que qualsevol altre o per damunt de tot i que estigui circulant, Eva? O tots formen part d'aquest pack?
Mira, jo he distingit el que en el llibre el que són malentesos, el que són confusions, del que són directament disbarats. Les confusions, els malentesos s'han de matisar. Moltes vegades se'ls ha de posar una complexitat que no tenen perquè simplifiquen, com deia abans, perquè es fa una visió restrictiva o esbiaixada d'una idea. Però els disbarats n'hi ha alguns de grossos. I, evidentment, el primer és el negacionisme emocional, que és un negacionisme fins i tot científic, perquè la neurociència ha demostrat la rellevància, la significació de les emocions com a dimensió de primer ordre, igual que el coneixement, igual que la raó, igual que el saber. Per tant, aquest negacionisme, que és fins i tot del que diu la ciència, és el primer error, dir que les emocions són falòrnies, dir que són bajanades, dir que són coses que qui no té feina el gat pentina, no? Com si fos una cosa de gent naïf, no? En absolut. O sigui, aquest és el primer disbarat, negar-les. Després hi ha més disbarats, que és quan les reconeixem i veiem la seva importància, doncs pensar que això significa fer moltes coses, moltes activitats, moltes dinàmiques d'aprenentatge emocional, quan en realitat no es tracta de fer molta cosa, sinó de fer-ne poca, personalitzada i amb una continuïtat en el temps. I no és tant una qüestió de programes, maletes didàctiques i currículums per aplicar a l'alumnat, com una qüestió d'actituds adultes en l'educació, en la criança, de cuidar els vincles, de cuidar les relacions, de cuidar la comunicació, de que sigui una comunicació educativa amb cor. I després hi ha un tercer gran disbarat, que és qui diu, doncs, qui pensa que no som responsables de la pròpia salut emocional, no? Que no ens toca fer educació emocional, per exemple, això és molt, molt habitual a l'educació, a l'escola, que hi hagi docents que diguin que no els hi toca. Quan, mira, podem discutir si s'ha de fer educació emocional a l'aula o no, si s'ha de fer en programes o no, que jo ja dic que no necessàriament, però el que és indiscutible és que tota persona adulta que té infants o adolescents a prop i que, per tant, els hi pot fer algun tipus d'influència, i, per tant, si estem a l'educació la fem, és responsable de la seva salut emocional, de cuidar-la, perquè afecta la d'aquests nois i noies i nens i nenes. I aquí jo dic punt, perquè és que no hi ha res més a dir. Som responsables d'aquesta salut emocional pròpia.
És una pena, no?, que no ens en sentim precisament responsables quan acabem tenint tots com una mena de xarxa, que tots hi estem implicats d'una manera o altra, no? I això repercuteix en tots plegats.
Clar, és que, a més, a vegades hi ha la idea com que hi hagués un saber, un coneixement en estat pur, que potser que hi ha docents a vegades que sembla que defensin això des de la seva àrea, i que no has d'entrar per res amb la part emocional, quan, mira, Castilla del Pino, gran psiquiatre espanyol, doncs ja deia que el coneixement sempre té un vessant cognitiu relatiu a l'objecte de coneixement, però sempre hi ha un vessant emocional relatiu a la relació que la persona, que el subjecte, estableix amb aquest objecte de coneixement. Triem els nostres camps d'especialitat, les nostres professions, triem aquelles lectures, aquells coneixements, aquells sabers que volem tenir. Sempre hi ha motivacions emocionals en aquesta tria i sempre hi ha una connotació emocional en allò que fem darrere fons, ni que sigui. Moltes vegades no en som ni conscients. Per tant, estem fent una influència, l'esteu fent des dels mitjans, s'està fent des de la política, s'està fent des de les xarxes, òbviament i principalment s'està fent des de les famílies i des de l'educació. Per tant, en som 100% responsables en quant a la parcel·la que està a les nostres mans. Perquè després també, i és cert, que la societat no ens ajuda a tenir una bona salut emocional ni a tenir cura d'aquesta salut emocional. I és injust, i abans em deies, digue'm disbarats, doncs mira, un altre disbarat, una altra bestiesa és que, clar, que ara ho estem posant tota la responsabilitat en la persona també. I tampoc, perquè hi ha mancances socials que malmeten la nostra salut emocional. I hi ha climes polítics i climes que vivim a nivell mundial i a nivell del que passa en l'economia i en tantes dimensions de la vida, en la feina, en la dimensió laboral, que també afecten sobre el nostre benestar o malestar emocional. Però, evidentment, hi ha una part que és responsabilitat nostra. I aquí, doncs, és on jo dic que no podem declinar-la i hem de seguir alçant la veu demanant, doncs, aquestes consideracions en aquest tema tan important en el que ja no és responsabilitat nostra.
I no mirar cap a un altre costat. Eva, feia una estoneta que comentaves precisament, no, de tota aquesta informació que podem trobar a les xarxes socials. No sé si hi ha alguna manera de poder diferenciar una mica aquesta informació rigorosa d'una que no ho és. O és difícil això? Quin és el camí que hauríem de poder agafar?
Mira, aquests dies això és una cosa que, lògicament, després d'aquest llibre, és una de les preguntes que em fan més i jo me n'alegro molt que me la feu, perquè és la clau de tot plegat, tenir criteri per poder distingir el que pot ser un disbarat, el que pot ser una simplificació del que realment pot ser una ajuda, una veritat, no? Una veritat psicològica, pedagògica, científica, etc. Què hem de mirar? Doncs hi ha una sèrie de coses, per exemple, quina trajectòria, quin aval, quina titulació té la persona, des d'on ho diu, amb quin recorregut. Després, si aquesta persona cita altres autors i autores, altres fonts més enllà de si mateixa, perquè hi ha molts influencers que només parlen a títol propi, i sembla que tots s'ho hagin inventat ells o elles, cosa que també és impossible, perquè vol dir o que els és igual qui hagi dit alguna cosa abans en aquell terreny, qui hagi fet una aportació abans, hi ha una arrogància que els és igual, doncs, que no reconeixen altres professionals, o bé hi ha una desinformació, que realment no els coneixen, o sigui, o no els reconeixen o no els coneixen. Per tant, està molt bé que hi hagi cites d'altres autors. També està molt bé que sigui una visió holística, que no sigui només des d'un corrent, des d'una perspectiva, des d'una escola molt concreta de la psicologia, de la pedagogia, del que sigui, no? Que no sigui ultra res, ni ultracientífic, ni ultrasistèmic, perquè totes les exageracions, totes les coses que es veuen des d'un sol prisma, doncs el que fan és que impedeixen que tu puguis mirar des d'altres complementaris que també t'aporten coses. I després també mirem si aquestes persones a les quals seguim estan penjant tot el dia coses, perquè, Mercè, jo dic, desconfia de qui està tot el dia a les xarxes xerrant, perquè necessitem temps per processar, necessitem temps per reflexionar, per llegir, per acurar les nostres idees i per polir-les. I, per tant, si estem tot el dia xerrant, no hi ha gaire temps d'això. A part que em fa sospitar que qui està tot el dia enganxat a xarxes, dient discursos i xerrant, potser no és tant que el necessitin els seus seguidors o seguidores, sinó que potser és ell o ella qui necessita aquests seguidors, pel que sigui, per fer-se autopromoció, per donar-se a conèixer, per arrogància, per evadir-se, per omplir mancances i buits d'aquesta manera, vés a saber. Però hem de posar-ho, si més no allò, qüestionar-ho. Igualment, si estem enganxats nosaltres tot el dia, perquè què hi ha aquí? Una dependència, una evasió, un escapisme d'alguna cosa. És perillós tot això, perquè al cap i la fi podem acabar deixant l'educació dels nostres fills i filles i la nostra vida mateixa en mans d'influencers, del que ens digui un influencer. I segons el que ens digui, doncs ens portarà pel pedregar.
Totalment d'acord amb cadascuna de les teves paraules, Eva, que imagino que és una mica l'objectiu, no?, final d'aquest llibre. Quin és l'impacte que t'agradaria que arribés a tenir amb cadascuna de les persones que el pugui arribar a llegir? Perquè, a més, ho hem de dir, que és un llibre petitó, que és fàcil, que és amè, que és molt agradable i que no és gens complicat per poder posar en pràctica una miqueta tot això que estem parlant avui.
Doncs, mira, l'impacte que a mi m'agradaria que tingués el dic al començar el llibre, en aquesta declaració d'intencions que es fa en aquesta pàgina primera, no?, abans de començar la introducció, i allà jo dic clarament que el que em mou és un desig que no ens aixequin la camisa ni ens manipulin amb les emocions, i per tant que puguem extreure el potencial i la riquesa que tenen les emocions, que sí que és veritat que en podem fer un ús perillós, que les podem utilitzar malament, que ens poden perjudicar, que ens poden posar en conflictes a nosaltres i als altres, però tenen un potencial que hem de saber veure i aprofitar perquè ens facin entrar, com dic, a la casa interior, escoltar les veus de l'ànima, perquè rescatin bellesa i màgia adormides i perquè facin florir aquesta esperança d'humanització que hi ha en les coses difícils que comporta el viure, perquè el que fem és fugir de les emocions ingrates perquè ens generen malestar, però les emocions ingrates doncs, tenen un potencial de creixement que no tenen les altres, i menys quan són mal enteses, quan són felicitats desencaminades o desvirtuades. I realment jo dic que això, el meu propòsit és que puguem entendre i atendre cada cop millor les emocions i que les sapiguem posar al servei del tresor més gran de la humanitat, que és la infantesa, que són els nens i nenes, que és amb qui s'ha de començar tot això des del minut zero, perquè a vegades també pensem que ja farem educació emocional quan siguin una mica més grans, i l'educació emocional és que et diria, no és que comenci en el 0-3, és que comença des d'abans i tot, perquè ja amb les perspectives, davant la concepció, davant la gestació, amb tot el que hi posem, ja hi ha unes connotacions emocionals que també les hem de revisar, perquè a vegades ja estem condicionant aquesta criatura emocionalment abans que arribi al món.
Quanta feina que tenim per fer. I justament doncs, persones com tu, Eva, ho plasmen amb llibres com aquest per treballar, perquè mai és tard, val més tard que mai. Imagino que amb això hi estaràs d'acord, no, Eva?
Oh, i tant que sí. Mai és tard perquè, per sort, hem parlat de neurociència, per sort el nostre cervell és plàstic. Per tant, hi ha neurogènesi al llarg de tota la vida. Per tant, sempre podem canviar hàbits, sempre podem canviar actituds, sempre en podem adquirir de més sanes, perquè sí que és veritat que hi ha una part que està condicionada per l'herència, per l'aprenentatge, per l'ambient, però sempre hi ha possibilitats de transformació, si més no, en alguna mesura. I després tenim un element que encara que no poguéssim transformar-nos al 100% o com voldríem o en la mesura que voldríem, tenim un element que és llum i que ens ajuda molt, que és la consciència. El ser conscients d'on som, això ja té uns efectes mitigadors absoluts, perquè quan en el moment en què jo sóc conscient de les meves emocions, sóc conscient de les meves ferides, de les meves dificultats, ja les tinc una mica més jo a elles del que entenen elles a mi, perquè quan no en sóc conscient normalment em manipulen i em manegen a cegues, les emocions hi són encara que no les veiem en nosaltres, i com dic sempre, potser no les veiem, però se'ns veuen des de fora. Per tant, si en som conscients, les podrem governar una mica més, perquè si no ens governaran elles a nosaltres cegament.
Així és. Eva, estàs de presentació. El divendres et tenim a Girona, el 25 del mes que ve a Pals. Explica'ns, per qui vulgui venir a veure't, sí? Conèixer-te en persona i comprar el teu llibre.
Doncs mira, sí, i dedicatòries i totes aquestes coses que a vegades ens agrada per nosaltres, o a vegades o per regalar-li a algú, no? Allò que té un valor afegit sempre, regalar un llibre amb una dedicatòria de l'autora o de l'autor. Uh-huh. Doncs mira, sí, tinc el goig de que aquest divendres, dia 21 de febrer, a les 6 de la tarda, seré al Casino de Girona amb la Maria Carme Ferrer, llibretera d'Empúries de tota la vida, una institució en el món dels llibres, i amb la Neus Vila, que ha tingut la generositat de voler-me moure aquesta presentació i de voler-me acompanyar, i allà hi serà benvingut i benvinguda tothom qui vulgui. I després vaig a Pals el dia 25 de març, convidada per l'Ajuntament de Pals, amb un tema preciós que és les llavors d'una sana autoestima a partir de 20 contes, que és una conferència nova que faig des d'aquest curs i que a mi m'enamora i enamora també. Perquè, clar, les famílies, educadors, s'emporten un ventall, una pila de recursos que, a més de ser bonics, de ser entranyables,
doncs són útils perquè puguin parlar des del cor als seus fills i filles. Moltes vegades en xerrades em deien és que no els hi sé dir això que els hi dius tu o d'aquesta manera que els hi dius tu. I amb aquesta conferència, amb aquests contes que els explico, que no tots els explico fins al final, alguns sí, altres no, i vaig desgranant a partir dels contes tots aquells elements que són bàsics per forjar una sana autoestima. Llavors, una conferència preciosa i també a Pals, a les 7 de la tarda, el dia 25 de març.
I abans d'acabar, Eva, no me'n puc estar de donar-te les gràcies. Per mi és un gran honor de que m'hagis inclòs en els agraïments en una menció especial. Vull dir que volia fer saber, no, a tota l'audiència, perquè per mi és molt important i saps que t'estimo i t'aprecio molt i que és molt important. T'ho agraeixo de tot cor.
Doncs jo agraïda també de cor a tu, perquè el fet que tu vinguessis després d'aquella conferència i fossis una de les persones que li va agradar el plantejament i que després doncs, també em vas demanar de parlar aquí a Ràdio Vilafant i, en fi, per mi va ser una de les persones que em va donar impuls per fer aquest llibre i per això tens aquest agraïment. Tot merescut.
Moltíssimes gràcies per tot, Eva, per l'agraïment, per el llibre, per aquesta estoneta i esperant veure'ns molt i molt aviat. I fins a la propera. Que vagi molt i molt bé. Moltes felicitats i fins aviat. Una abraçada.
Una abraçada molt gran, Mercè, i gràcies de cor a tu també.
Merci, bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.